Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. La gestió del govern valencià de la Dana ha posat en el debat públic com han de ser les actuacions dels governs en les emergències i, sobretot, en la reparació dels efectes posteriors. Sant Cugat disposa del Document Únic de Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM, una eina homologada per la Generalitat el 2024 per coordinar actuacions municipals davant qualsevol risc. L'objectiu d'aquest document és minimitzar les situacions potencials de risc i, en cas de produir-se l'emergència, actuar ràpidament per reduir danys humans, materials o ambientals i també intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. Pel cap de Protecció Civil, Toni Royo, treballar amb previsió és clau per reduir els efectes d'una emergència, així com una ciutadania informada que apliqui, diu, el sentit comú.
La informació ha de ser verídica, la que dones. No podem dir que està passant una cosa en un lloc i hem d'actuar per un altre lloc i s'ha de confinar o s'ha d'evacuar, quan realment igual la informació no és aquesta, és una altra. Llavors, per això hem de tenir seus i per això és tan important tots els mitjans de comunicació i d'informació i les xarxes que ho tinguem clar de que la informació ha de ser verídica i clar, estem parlant de la seguretat de les persones.
Els santcugatencs ja estan familiaritzats amb els nivells d'emergència davant l'activació per part de l'alcalde del corresponent Pla de Protecció Civil. La prealerta, l'alerta i l'emergència marquen l'àmbit d'actuació municipal i orienten a la ciutadania sobre el grau de precaució a prendre si estem a casa, al carrer o en carretera. La capacitat de reacció és fonamental en un àmbit d'actuació que és comarcal, amb un ull posat en el barcelonès per proximitat. Quan la informació d'interès està confirmada, Protecció Civil eleva a l'alcaldia aquestes dades i es prioritzen actuacions, els plans d'emergència i, si escau, convocar el Centre de Coordinació Operativa Municipal, el CECOPAL. I no deixem els temes de seguretat. Arriben les festes, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar atents a la seguretat. Tant si estem fent les compres nadalenques, marxem fora uns dies o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i coneixement. Per saber de què hem d'estar pendents, els agents Paco Bustos i Anna Massa de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria dels Mossos han ofert recomanacions per evitar ser víctimes de furts, protegir la llar si anem de vacances, identificar possibles estafes a internet. Pots consultar totes aquestes recomanacions a www.cugat.cat.
Info migdia.
Crònica política. L'eurodiputada Diana Riba ocuparà el càrrec d'adjunta a la presidència de la nova executiva nacional d'Esquerra. Riba és l'única santcugatenca de la direcció del partit que torna a liderar Oriol Junqueras després d'imposar-se amb el 52% dels vots a la llista per Xavier Godàs. Dins de l'executiva del partit, Riba penjarà directament de Junqueras i també encapçalarà l'àmbit de relacions internacionals. Amb la victòria de Junqueras, Elisenda Alemany es converteix en secretària general i portaveu del partit i Oriol López i Arés Tubau cogestionen la secretaria general adjunta. La nova executiva d'Esquerra ha fet aquest diumenge una primera trobada telemàtica.
Info migdia.
I ara què és el títol del cicle formatiu Cora Bruixa obrirà el 16 de gener a les 19 hores per repensar quins són les noves pautes d'actuació de la lluita feminista. Serà un cicle de xerrades fins al maig que abordaran temes com el racisme, les cures i la maternitat. Cal Temerari serà majoritàriament el punt de trobada d'aquestes sessions obertes a la ciutadania. Per tractar les temàtiques plantejades, l'entitat ha reunit diverses ponents, entre elles la directora de cinema santcugatenca, Júlia Depaz. Escoltem la membre de l'entitat, Anna Sala, que emplaça la ciutadania a apuntar-se i participar d'unes xerrades molt participatives i obertes a tothom.
És un cicle de xerrades que també està dirigit, no?, doncs a totes aquelles feministes que també li donen voltes ja aquests debats, no?, i per nosaltres ha d'interpel·lar, doncs, al conjunt, no?, de la població de Sant Cugat, que es qüestioni una mica doncs, l'estatus quo del món en el que vivim i que pretengui, doncs, també fer noves reflexions.
Parlem d'una altra entitat. L'Assemblea del Centro Popular Andaluz ha decidit aquest diumenge actualitzar el preu de mercat de l'edifici a través d'una taxació. Aquest és el primer pas per saber quin és el punt de partida per estudiar les possibles ofertes de l'equipament en prop de 1.000 metres quadrats al passeig de Francesc Macià. De moment, i segons la presidenta del CPA, Leonor Gómez, la proposta més ferma és de l'Ajuntament amb 1,3 milions d'euros, però sense el preu actualitzat de venda. L'escoltem.
a publicació que es ven l'edifici i poder actualitzar aquesta taxació i poder saber què és el que costa a dia d'avui l'edifici i a veure quines opcions de compra podem rebre. Els socis el que volen ara mateix és actualitzar-ho tot i saber quines opcions tenim l'entitat.
Parlem de solidaritat i de la Marató de TV3, nova demostració del compromís de la ciutadania amb la salut. Valldoreix ha plegat aquest diumenge centenars de corredors en la 8a edició de la Milla Solidària, una iniciativa organitzada per l'EMD per recollir fons per la Marató de 3CAT. Enguany s'han recaptat 1.900 euros que es destinaran a la investigació de les malalties respiratòries. Ha estat una cursa per tothom, amb curses per infants de totes les edats, la categoria Open i també la Milla Inclusiva per persones amb diversitat funcional. El president de l'administració descentralitzada, Juanjo Cortés, ha celebrat que hagi estat l'activitat de la Marató més participada al terme de Sant Cugat.
Per nosaltres és un dia important, un dia de família, de compartir, de sortir al carrer amb els valors de l'esport, sense competició, sinó de participar, de gaudir d'aquest entorn que tenim a Valldoreix i de ser solidaris també, perquè és important recordar-nos els que més es necessiten.
La Marató també s'ha viscut a Sant Cugat. Els passos i els tocs de country més solidaris han ressonat un any més al terme municipal. Més d'un centenar de persones ha participat en la ja tradicional Marató d'aquest ball americà, celebrada amb motiu de la Marató de 3CAT i que ha recaptat, en aquest cas, aquest ball de country, 1.694 euros. Són uns diners que es destinaran a la investigació de les malalties respiratòries a les quals va dedicada la iniciativa d'enguany. La Marató de Country l'organitza Cugat Country amb Montse Moscardó al capdavant des de fa ni més ni menys que 9 anys.
Cada any creu els dits, cada any penso que vingui gent, perquè clar, és un acte solidari. Però clar, no saps qui vindrà, perquè en el món del country tothom fa maratons de country, saps? No sóc l'única, vull dir que tots els pobles de Catalunya que ballen country fan ballades. Avui, demà, el cap de setmana que ve, per tant, no sé, mai saps, no? Però sí que és veritat que jo penso que hi ha una part solidària molt bonica.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Fem l'apunt cultural. Parlant de Nadal, l'església del monestir ha estat l'escenari de luxe d'una iniciativa solidària ja consolidada. Nadal a casa ha tornat a omplir el temple amb un espectacle de poesia i nadales amb una recaptació de la qual es destina íntegrament a Càritas. Es tracta d'una iniciativa que organitza Òmnium i que compta amb les actuacions de les corals de fusió i l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Els rapsodes que reciten els poemes han estat Rosa Dopazo Sanllaí, Carolina Hernández, Jofre Llombar i Alba Roda. I l'ambient nadalenc és cada cop més intens a Sant Cugat, amb un programa amb més de 300 activitats. Una de les propostes destacades és a càrrec de l'Escola de Música i Dansa Fusió i Sant Cugat Comerç, que tornen a omplir els carrers de melodies tradicionals. Nadales al carrer tindrà lloc aquest dimarts, 17 de desembre, de 6 a 8 del vespre, a diferents indrets, i reunirà més de 250 participants de més de 10 corals. Totes elles es trobaran a la plaça de Barcelona. Tot plegat ho ha explicat al programa Connectats la directora de Fusió, Gemma Navarra, que coordina la iniciativa.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I repassem el que ha donat de si el cap de setmana esportivament parlant. El DSB Club Vòlei Sant Cugat disputarà la Copa de la Reina per quart any consecutiu després d'assolir el bitllet a la darrera jornada de la primera volta del campionat. Les de Leo Passarini han finalitzat vuitenes i s'enfrontaran als quarts de final de la Copa de la Reina contra el líder de la Lliga Iberdrola, el potent Heidelberg. La competició del CAO es disputa del 13 al 16 de febrer a Menorca, amb 8 conjunts participants, principal novetat d'aquesta edició. Les santcugatenques van disputar la darrera edició de la Copa de la Reina i ho van fer arribant a semifinals, fet històric pel club. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha guanyat de forma contundent per 40-27 el BM Granollers B a la jornada 13 del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs s'han situat líders de la classificació amb la victòria sobre els que fins ara manaven a la taula. La pròxima jornada hauran de visitar el complicat camp del Sant Esteve Sesrovires, vuitens però molt perillosos a casa. Els resultats de l'esforç i el treball fet per les gimnastes de Sant Cugat i Rubí durant tot el curs s'ha posat de manifest aquest diumenge. Ha estat a un pavelló de Vall d'Oreix ple de gom a gom durant el Festival de Nadal que organitza el Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Unes 750 esportistes han saltat el tapís en 4 torns durant tota la jornada per mostrar a familiars i amics el seu talent. Conjunts de totes les categories d'edats i també de diversitat funcional han participat a la iniciativa. Escoltem una de les coordinadores de l'entitat organitzadora. Ella és la Sofia Peiro.
I molt clau, sobretot per gimnastes com desfederades, perquè elles acaben ara la seva temporada. Al final és un moment, no?, de expressar tot el que hem estat fent durant molts mesos. Són moments que requereix molta organització, molt de temps i la implicació sobretot a gimnastes, entrenadores, familiars i tot aquell voluntari que sigui amant de la gimnàstica.
I el primer equip femení del rugbi Sant Cugat ha caigut derrotat per 5-15 davant el Coco Sevillà a la quarta jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han encaixat per 0-15 a la primera part, que ha estat decisiu per al desenvolupament del maig. Les santcugatenques ho han intentat en el segon temps i han fet un assaig en els darrers 5 minuts insuficient per la remuntada. Les de Panxi i Castroviejo sumen un balanç d'un triomf i 3 derrotes i tanquen l'any visitant el Majadahonda madrileny, co-líder de la categoria. I derrota dolorosa del futbol sala Sant Cugat femení a casa contra el Mecanoviga Eixample per 3-6. Les de Manel Muñoz han estat golejades a la jornada 8 de la Divisió d'Honor Femenina i se situen novenes a la taula. El pròxim partit hauran de visitar la pista de l'Arenys de Munt, justament per sobre de les vermell i negres. I acabem dient que el primer equip masculí del Sanco ha empatat a 0 davant la cooperativa Sant Boi a la jornada 12 del grup 3 de la Primera Catalana de Futbol. El maig ha estat marcat per una alta intensitat durant tot el partit en poques ocasions, però amb alguna de clara per santcugatencs i també pels del Baix Llobregat. Els de Joel Bravo encadenen 3 jornades sense guanyar, però ocupen la zona mitja de la taula. Els vermell i negres tanquen l'any amb la visita al Camarles, conjunt que ocupa zona de descens. I amb els esports, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que tota la informació, puntualment, als butlletins informatius, a les hores en punt, i constantment a cugat.cat.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Molt bon dia, Sara. Doncs hi ha hagut de tot, victòries, derrotes, però ens volem quedar amb el gran titular del cap de setmana, és que el DSB Club Voleibol Sant Cugat disputarà la Copa de la Reina per quart any consecutiu. Això és una fita important per al conjunt santcugatenc en un any de canvis a la banqueta i també a la plantilla.
Ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs mira, avui parlarem amb el nou president del CUBASKET Sant Cugat, porta 2 mesos en el càrrec, que és Nacho Palà, ens acompanya ja a l'estudi Ramon Bernils i agafa les regnes del club després de molts anys al capdavant de Quique Sánchez. També parlarem de la 8a edició de la Milla Solidària de Vall d'Oreig, disputada aquest diumenge, recaptats gairebé 2.000 euros per a la marató de 3CAT, aquest any sobre les malalties respiratòries, i tindrem, de fet ja està aquí, l'Oriol Gràcia és el director de la cursa. I per acabar us parlarem d'handbol, perquè l'handbol Sant Cugat, tant el femení com el masculí, la veritat és que estan fent un 2024 per emmarcar. El femení va pujar i ara mateix està en posició d'ascens novament a divisió d'honor B, i el masculí és nou líder de la Primera Nacional i sembla que repetirà per tercer any consecutiu la fase d'ascens a plata. I també us hem preparat un petit resum d'aquest 2024, tenint en compte que avui és el darrer esport en marxa d'aquest any.
Molt bé, però abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
I com deia la Sara, anem a posar ordre a tots aquests marcadors a la penúltima jornada de competició d'aquest 2024. Començarem parlant de futbol. Sant Cugat masculí 0, Ciutat Cooperativa 0.
Empat sense gols amb un equip santcugatenc que encadena 3 jornades sense guanyar.
Més futbol, Pallejà 4, Sant Cugat femení 2.
Les de Raül Raposo inicien el partit de manera negativa i ja no poden reaccionar.
En futbol sala, Olímpic Foresta 7, Castellà 1.
Els de Joan Pinilles són tercers després de golejar de manera contundent el Castellà.
Més futbol sala Sant Cugat femení 3, Eixample 6.
Les de Manuel Muñoz es veuen superades per la gran intensitat de les rivals.
A Barca Menorca 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Tot i la derrota, les santcugatenques assoleixen la classificació per a la Copa de la Reina.
En hoquei patins, Espanyol 2, Oxigen Patí, Hoquei Club Sant Cugat masculí 2.
Els d'Òscar González sumen un punt per allunyar-se de la part baixa de la taula.
València 23, Club Rugby Sant Cugat masculí 16.
Els santcugatencs perden el segon partit consecutiu i s'allunyen de la part alta de la taula.
Rugby Sant Cugat femení 5, Coco Sevilla 15.
Les santcugatenques encaixen un 0-15 a la primera meitat de les que les deixa sense opcions de guanyar el partit.
En vol Sant Cugat 40, Granollers B 27.
Els vermell i negres són líders en solitari després de superar contundentment un dels rivals directes per pujar de categoria.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 64, Club Natació Sabadell 69.
La UESC es veu superada per un efectiu conjunt sabadellenc.
Ara, si et sembla, agafo jo les regnes una estoneta per parlar d'esports i després ja vindrà l'Alba Triador amb tota la informació d'aquest magazín que s'allarga, recordem-ho, fins a les 12 al migdia.
Em sembla perfecte, bon programa, Joan.
Gràcies, Sara. I comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant amb el president del Cubàsquet Sant Cugat, el Nacho Palà. Nacho, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, debut, estrena, 2 mesos en el càrrec. Com va això de ser president?
Bueno, han sigut 2 mesos trepidants des que vam agafar el càrrec juntament amb la Junta. La veritat és que porto uns anys al club com a pare, tinc els 2 fills jugant al club, i vaig començar a col·laborar amb el club com a delegat de camp, vaig començar a conèixer els nens, a les nenes, els entrenadors, i mira, aquí estic com a president.
La fotografia entenc que és molt diferent del club de quan vas començar ara, no?
No.
Dic pel nombre d'equips, per la quantitat, no? Perquè...
Bueno, a veure, el Cubàsquet sí que és un club que ha anat creixent en quant a número d'equips. A hores d'ara tenim 29 equips ja. I bueno, seguim competint, seguim creixent.
Què és el que vol fer en aquest mandat el Nacho Palà?
Bueno, a veure, nosaltres el Cubàsquet el veiem com un club de la ciutat. Un club per nens i nenes de la ciutat. I el nostre objectiu és intentar arribar a competir amb el màxim possible, però tenint en compte que donarem prioritat als nens i a les nenes de la ciutat. El nostre somni és tenir els equips sèniors, quan més millor, i a ser possible que siguin formats de jugadors d'aquí de Sant Cugat, que aquí a la ciutat hi ha molt de talent i el tenim que donar oportunitats.
L'altre dia veu emetre un comunicat conjunt, UESC i Cubàsquet, queixant-vos de les poques instal·lacions que teniu i també d'algunes mancances. Heu obtingut alguna resposta per part de l'Ajuntament?
No, a hores d'ara no tenim resposta. Nosaltres el que ens queixem, sobretot, és de 2 coses. Una problemàtica a curt termini, que és la qualitat de les instal·lacions. Hi ha instal·lacions que a l'hivern costa molt d'entrenar, hi ha molt de perill. Després hi ha mancances a instal·lacions com defectes amb les xarxes o amb els marcadors, que això pot arribar al punt de que un equip pugui impugnar un resultat perquè la xarxa està trencada, simplement això. I després hi ha un problema a mig llarg termini, no?, de planificació, perquè el basquetbol és un esport que té molts practicants. Aquí a Sant Cugat hi ha gairebé 100 equips jugant a basquetbol, i el bàsquet és un equip que està, un esport, vull dir, que està previst que creixi molt en els propers anys, i hem d'estar preparats per lo que ve, i a hores d'ara no estem preparats.
Tenc encara cap equip impugnat per trencament de xarxa, no?
De moment no.
Toquem fusta. Molt bé. Preguntar-te també per l'àmbit esportiu, feia referència que l'intenció és fer aquest salt qualitatiu, i ha arribat un nou director tècnic, una persona prou coneguda, un referent aquí en el bàsquet, que ha jugat a categories molt altes, és l'Eric Forner. Què es busca o què es cerca amb l'arribada d'aquest director tècnic?
Bueno, la veritat és que la temporada passada va ser potser la temporada més exitosa del Cubàsquet. Llavors tenim projectes pues, de fomentar o créixer amb l'esport femení. Volem promoure el bàsquetbol femení i tenir més equips. Volem formar i desenvolupar els nostres entrenadors, que són la base del club, i tot això necessita pues, un equip tècnic que tingui les idees molt clares i tingui molt clar pues, on volem anar. I això és el que esperem de l'Eric Forner.
Mm. Parlant de l'àmbit també social, teniu alguns patrocinadors. Fa poc es va presentar un restaurant aquí a Sant Cugat, es va fer l'acte, vaig poder assistir-hi, i també és un tema important, no?, treballar amb les marques pròpies d'aquí de Sant Cugat.
Sí, la veritat que és una bona pregunta, perquè a hores d'ara estem treballant la nova equipació per a temporada vinent. Volem fer una equipació diferent a la que tenim ara. Llavors és un moment perfecte per poder parlar i captar nous patrocinadors. Tenim bons patrocinadors actualment, que suposo que seguiran amb nosaltres, però si bé és cert, és moment perfecte pues, per poder captar nous patrocinadors.
Les relacions amb la UES com són?
Fantàstiques. La veritat que som dos equips de Sant Cugat, competim al camp, però ens agrada el mateix, ens agrada el bàsquet i la relació té que ser pues, la de en mans del bàsquetbol.
Mm. La relació amb l'Humet, amb l'esport escolar, amb la categoria minis, com està aquest tema ara mateix?
Bueno, això és un petit mal de cap, perquè hi ha la disjuntiva, no?, de si els nens petits tenen que fer esport escolar fins a una edat i després incorporar-se a la competició, o si bé pues, poder acollir els nens des de petits per competir. La veritat és que, bueno, quan els nens competeixen en un club de petits, entren en una dinàmica d'aprenentatge, tenen accés a bons entrenadors, a bones dinàmiques, i és una llàstima pues, no poder acollir els nens des de petits.
Mm. A nivell de club, us esteu plantejant de disposar d'algun equip de diversitat funcional, ara que hi ha bueno, moltes entitats que aposten per aquesta secció?
Sí, per suposat. Nosaltres som molt actius en accions socials. Fem campus al Senegal. Estem mirant de fer altres accions socials a nivell local. I una de les idees que tenim és d'intentar desenvolupar una branca del bàsquet adaptat.
Mm. Preguntar-te també si teniu previst organitzar algun campionat. Amb la Federació Catalana s'havia parlat d'un 3x3... però això era pel setembre, finalment no es va fer, no sé com està.
No, sí, ara al Nadal fem un 3x3 solidari per captar fons per aquest campus que fem a Senegal, i sí, estem preparats per poder acollir el màxim número d'equips que vulguin passar-ho bé i jugar a basquetbol.
Quan seria? Tens
el 28 de desembre.
28 de desembre, tot el dia o...?
Pel matí.
Pel matí.
Sí.
Perfecte, ens ho anotem i així podrem fer cobertura de l'acte.
Molt bé, estarem encantats de rebre el màxim número d'equips.
Molt bé, mirarem també a través de la web com es poden fer les inscripcions per donar tota la informació necessària, ser l'altaveu perquè molta gent pugui venir, i a més amb el rerefons solidari que és prou important. No sé si volies afegir alguna cosa, t'he vist el quadern amb moltes notes, no?
No?
He fet un bon resum, una primera bona entrevista.
Fantàstic, sí.
Un bon debut, no?
Correcte.
Ha anat bé?
Sí.
Content?
Sí, sí.
Perfecte. Doncs, Nacho Palà, president del Cubàsquet Sant Cugat, estarem atents aquest 28 de desembre, com sempre ho estem a l'actualitat d'aquest club. Que tinguis un molt bon mandat, que sigui molt profitós i que els objectius es puguin arribar a bon port. Gràcies per ser-hi aquí avui i qualsevol cosa estem en contacte.
Moltes gràcies i a gaudir del bàsquet.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem aquí amb més Esport en Marxa i amb més protagonistes en directe que ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils. Ara tenim l'organitzador d'aquesta milla solidària de Valldoreix, 8a edició, es va disputar ahir, les imatges les teniu a cua.cat, i ens acompanya el director d'aquesta cursa, l'Oriol Gràcia. Oriol, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Bé, cansat, no?
Cansat, molta feina, però a la vegada molt content dels resultats. I, bueno, amb ganes de més ja, amb ganes de començar a treballar la novena edició.
Quantes hores, quanta dedicació et porta aquesta milla?
Bueno, clar, la milla és un projecte que ens porta mesos de preparació. Hi ha moltes coses que coordinar, moltes coses que comunicar, i la captació d'inscrits, l'organització del dia de l'esdeveniment, involucra molta gent, a molts voluntaris, i bueno, és un projecte important que ha crescut molt i que segueix creixent any a any.
Gairebé 2.000 euros recaptats per la Marató de 3CAT sobre les malalties de vies respiratòries. Què t'enorgulleix més, la participació de la gent o aquesta recaptació?
Clar, les dues coses van lligades, perquè la vinculació amb la Marató de TV3 va ser des de l'any passat, que vam començar... Vam canviar la causa solidària i ens vam vincular a la Marató, que aquest any ha recollit fons per les malalties respiratòries. I aleshores el que ens permet la milla solidària és aconseguir molts fons a través de la unió de les persones i d'un acte multitudinari, i que tothom posi el seu gra de sorra. En aquest sentit, vam decidir aprofitar la partida de l'obsequi que se'ls donava als corredors i corredores inscrits, el regalet de sempre, que després acaba un calaix o que la gent acaba llançant o perdent. Vam decidir que aquests fons ja anirien directament a la Marató, així que tothom que s'ha inscrit, directa o indirectament, ja ha fet una donació amb el cost de l'obsequi, amb la partida pensada per aquest element. I després cada corredor i corredora tenia l'oportunitat de fer una donació a través de la inscripció online. Hi havia una casella que et permetia donar, doncs, des de 5 euros fins a 100 euros. I la gent ha fet també aportacions i bueno, molt contents del resultat, que són quasi 2.000 euros, amb tot el que això significa. I també ha sigut l'acte amb més participació a Sant Cugat vinculat a la Marató.
Aquesta milla Valldoreix, l'embrió era, o la cirereta del pastís, era a l'inici la milla per categoria Open adulta i després les curses escolars infantils. Això amb el pas dels anys ha canviat. Les curses infantils són, podríem dir, el tresor, la milla també és competitiva i a més s'ha afegit la milla inclusiva.
Exacte.
Suposo que... És una mica... Aquesta milla va amb el creixement de la població de Sant Cugat, no?
Sí, també, i és la direcció una mica on ens ha portat la cursa en si, que i el públic assistent. Les primeres edicions era la milla Open per adults, després teníem la milla inclusiva, que és per participants amb altres capacitats, i després les curses infantils, que podien participar nens nascuts aquell any amb la categoria pares, mares i fills i fins a l'edat de la 20. I cada any, les curses infantils han anat creixent, acabant superant la milla d'adults, i al final són les protagonistes. Comencem per la cursa de la 20, després fem benjamins, aquestes dues curses fan una cursa de 800 metres, i després tenim la categoria de prebenjamins i pares, mares i fills, que fan 400 metres. Després ve seguit de la milla inclusiva i els seus acompanyants, que feien la milla sencera, 1.609 metres, i després la milla per adults. La importància també d'aquest esdeveniment és que és una matinada esportiva i també hem afegit moltes activitats infantils i familiars per fer que les famílies arribin pel matí i marxin al migdia i es quedin de 2 a 3 hores gaudint de l'esdeveniment. Teníem diferents inflables, diferents activitats de futbol, d'handbol, que també ens ajudaven, doncs, les diferents entitats de Valldoreix a gestionar-les amb els seus voluntaris. També teníem pintacara, xocolatada, bueno, un conjunt que feia que les famílies, i fa que les famílies vinguin a passar el matí i no vinguin només a córrer la cursa a la que estiguin inscrits i marxin.
Preguntar-te també sobre el futur d'aquesta cursa. Com t'imagines els propers anys aquesta cursa?
Clar, la cursa té ara mateix un creixement exponencial i cada any ens superem. Aquest any hem tingut més participació que l'any passat i l'any passat ja va ser el rècord de participants, és a dir, que ens hem tornat a superar i hem tornat a batre el rècord i també hem superat la recaptació i bé, el futur de la cursa és més participació, més recaptació, però seguir amb les mateixes categories i la mateixa ideologia. Una cosa també que m'agradaria destacar de les curses infantils és que fomentem la participació i no la competició, és a dir, hi haurà un nen que arribarà dels primers i uns altres que arribaran més lluny, però tots són guanyadors, tots reben a una medalla meta i tots es senten així. Només guanyen per participar.
La col·laboració amb l'EMD de Valldoreix, tu ho has dit, amb el club amb el Valldoreix, amb el club de Valldoreix Futbol Club, això també fa que la cursa no només sigui de caire local, sinó amplies el ventall de l'esport de Sant Cugat, no?
Exacte, i també per nosaltres és molt important la col·laboració de l'Institut Arnau Cadell, on situem tota la infraestructura de la cursa i arribem la... i hi ha la sortida i arribada davant de la porta de la pista. També ens ofereixen els seus voluntaris, molts estudiants es motiven participant i fent diferents tasques dintre de l'organització i també ells mateixos participen corrent i els seus familiars també.
Doncs Oriol Gràcia, director d'aquesta Milla Solidària de Valldoreix, 8a edició, gairebé 2.000 euros recaptats, més de mig miler de participants, que continuï l'any 2025 amb aquesta bona organització i a gaudir i fer gaudir de l'esport, no només als adults sinó també als infants de casa nostra. Que vagi molt bé i molta sort.
Moltes gràcies, Joan.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I entrem a la recta final d'aquest Esport en marxa i avui volem parlar amb el president de l'handbol Sant Cugat, que tanca aquest 2024 amb els dos sèniors, el masculí ocupant el lideratge i el femení, un nou vingut a la categoria que també està en estat de forma increïble. Julià López Arenas, president de l'handbol Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, i abans que res, gràcies per convidar-nos al teu programa.
Molt bé, moltes gràcies, Julià. Et volia preguntar, aquest 2024 és un any somiat?
Sí, de moment sí. A veure, nosaltres pensàvem que allò que vàrem aconseguir la temporada passada seria difícilment igualable, ja per si ens semblava difícil. Vàrem aconseguir, doncs, per primer cop en 50 anys d'història, el títol de Lliga del campionat del grup D de la Primera Nacional. A més, vàrem assolir l'ascens a la màxima categoria de les que organitza la Federació Catalana d'Handbol, la Lliga Catalana Or, pel primer equip femení, i en canvi, doncs, la realitat és que avui el primer equip lidera la classificació, després de fer abans d'ahir, el dissabte, un partit increïble amb una segona part per emmarcar en el Pap 3, un Pap 3 ple de gom a gom, guanyant de 13 gols al tot poderós Handbol Balonmano Granollers B. I, per tant, som candidats, som un dels candidats a ocupar aquestes dues primeres posicions que tornarien a donar dret a jugar una fase de descens a divisió d'honor plata. Pel que fa al femení, la veritat és que encara estem més sorpresos, no?, perquè som nouvinguts a la categoria. És el primer cop que les nostres noies juguen a Lliga Catalana Or i avui estan ocupant, estan en tercera posició, empatades a punts amb la segona, per tant, en posicions molt properes a poder disputar la fase de descens a la divisió d'honor plata, que seria la categoria que es correspondria en la que ocupa ara el primer equip masculí.
Per tant, tot són bones notícies. Preguntar-te sobre una hipòtesi, i és que el club Handbol Sant Cugat, si tot va bé, jugaria la seva tercera fase d'ascens a plata. I aquí l'economia és molt important, perquè organitzar la fase d'ascens aquí a plata són molts diners, i el que és més important, si l'equip pugés, s'ha de tenir en compte un pressupost que no té res a veure amb el que teniu actualment, no? Sense anar més lluny als desplaçaments, oi?
Sí, és com ho dius. De fet, el primer problema és esportiu, perquè qualsevol ascens és molt difícil. que, per tant, tornar a ocupar una de les dues places que donen dret a disputar aquesta fase d'ascens, ja de per si és una tasca gegantina, no? Vull dir, no és gens fàcil, tot i que som conscients que som un dels candidats, a més del Balomano La Roca, del Balomano Granollers, també de l'Ambo Sant Quirze, i no descartem per a res a l'Oar Gràcia, no? Per tant, esportivament és molt difícil ocupar una d'aquestes dues posicions. Encara no hem arribat a la meitat de la competició. Per tant, doncs, queda molt de camí per a fer, però és que després, en cas que tinguem la sort i l'encert de poder disputar les terceres fases d'ascens, es juga una fase d'ascens on jugues tres partits, divendres, dissabte i diumenge, i qualsevol, ja sé que amb els altres equips els hi passa el mateix, no? Però hauries d'estar a un nivell exels i que tot surti de cara. Per tant, el primer problema, òbviament, és esportiu, que no és gens fàcil. Vagi per endavant que els nostres nois, és cert, han demostrat que tenen potencial, ho han demostrat amb escreix, com per poder tornar a repetir el fet d'anar a unes fases i, per què no, doncs, aconseguir l'ascens, no? Però, com deies tu, el problema principal és d'ordre econòmic. El pressupost que avui li suposa pel club, el primer equip del club de l'Ambo Sant Cugat, són uns 35-36.000 euros per temporada, i en canvi, si poguéssim tenir la sort de disputar la divisió d'honor plata, aquest pressupost s'enlaira fins als 140-145.000 euros per temporada. Això és degut bàsicament a dos punts principals, que són els requeriments de la Real Federació Espanyola de Balonmano, que demana que a plata, amb la intenció de voler professionalitzar l'embol estatal, doncs hi hagi un mínim de 5 contractes professionals a mitja jornada en règim de seguretat social, avui per avui, amb el salari mínim interprofessional, això són de l'ordre de 49.000, 50.000 euros, i després els desplaçaments en els 14-15 destins de la geografia estatal, que també suposen un pressupost important, no? Per tant, sense ajudes de les administracions públiques, que ni són ni s'esperen, i tampoc amb implicació de l'empresariat, de les grans empreses que hi ha a Sant Cugat, o la implicació important perquè és complicat, doncs és un somni que tenim tots, però que veiem difícilment complible per aquest motiu, no? De totes maneres, deixeu-me dir que des de la Junta Directiva tots fem mans i mànigues per contemplar aquesta possibilitat i per, arribat al cas, doncs, no haver de renunciar i poder complir un somni, que és el de jugar a la divisió d'honor plata.
Molt bé, amb aquest somni, amb aquest desig, amb aquest anhel, deixem aquí aquesta entrevista amb Julià López Arenas, el president de l'Embol Sant Cugat, un club i un equip, en aquest cas tant el masculí com el femení, que estan fent una molt bona temporada, i no podem oblidar tampoc la base molt nombrosa en categoria masculina i femenina, completa en totes les categories, que també fa una molt bona tasca. Julià, moltes gràcies per atendre'ns, bon Nadal, bon any, i tant de bo aquest 2025, doncs, continuem amb aquestes bones alegries que ens aporten porta l'Embol Sant Cugat a casa nostra.
Tant de bo. Moltes gràcies, Joan.
I del cap de setmana esportiu d'aquesta penúltima jornada, cal destacar el gran titular, i és que el DSB Club Voleibol Sant Cugat tornarà a jugar a la Copa de la Reina per quart any consecutiu. Una competició que es disputarà del 13 al 15 de febrer serà a Menorca, de l'organització de la Barca Menorca. Precisament les santcugatenques van caure derrotades aquest dissabte per 3-1 a la pista de la Barca Menorca, però la derrota de l'Aro Rioja Volley a la pista Alzaire va fer que el conjunt santcugatenc finalitzi la primera volta en 8a plaça. Aquest any la gran novetat és que a la competició del CAU els 8 primers classificats disputen aquesta competició i no seran 6 com era en les últimes edicions. I el Voleibol Sant Cugat, que ja té rival, als quarts de final serà el Heidelberg de les Canàries, el líder d'aquesta Lliga Iberdrola. I també bones notícies per l'Embol Sant Cugat, pel primer equip masculí. Hem escoltat el Julià López Arenas, el seu president, i parlava d'aquesta victòria davant el BMB Granollers B per 40-27, que fa que l'equip santcugatenc sigui líder, volíem dir. Escoltem el tècnic de l'Embol Sant Cugat, Àritz Salvador.
Els nois tenien moltes ganes de guanyar avui i bé, ho hem fet el millor que hem sapigut. Penso que hem solventat molt bé els problemes que ens volia causar el Granollers, tant en atac com en defensa, i res més que felicitar el nostre equip, que ha fet un grandíssim partit.
Això pel que fa a l'handbol Sant Cugat. Ara ens centrem en el Club Rugby Sant Cugat femení, que va caure derrotat ahir a la Guinardera, la jornada 4 de Lliga Iberdrola, davant el Coco Sevilla per 5-15. El 0-15 de la mitja part va deixar pràcticament sentenciat aquest partit. Un Rugby Sant Cugat que és cinquè, els quatre primers classificats aconsegueixen accés per als quarts de final del títol de Lliga, i els altres equips, 5è, 6è, 7è i 8è, lluitaran per dues places al play-off pel títol. De moment l'equip és 5è, i això és el que deia el tècnic del Rugby Sant Cugat, en Panxi Castroviejo.
Bueno, fue un partido muy duro físicamente. Las chicas de Coco son muy duras en el contacto y lo sabíamos. Jugamos un gran partido con algunos errores en la primera parte que hacen que después nos saquen diferencia, y después siempre yendo atrás y buscando el triunfo es mucho más difícil. Me quedo con la segunda parte, con los últimos 15 minutos yendo a buscar el partido permanentemente.
El Rugby Sant Cugat, que tancarà l'any lluny de casa nostra, serà al camp d'un dels co-líders de la Lliga Iberdrola, el Majadahonda madrileny. I també derrota del futbol sala Sant Cugat femení per 3-7 davant l'Eixample, un equip que ara mateix és novè, que ha canviat una mica el rumb de les dues passades temporades on lluitava per la part alta. Aquest és el tècnic Manel Muñoz.
No hem igualat la intensitat que tenia el rival i, bueno, quan no jugues, el resultat totalment just. Portem una dinàmica molt dolenta d'entrenaments i toca donar-li, fer un canvi aquests últims dies d'any i canviar de mentalitat.
Esport en marxa.
I amb aquesta cançó nadalenca volem fer un petit resum del que ha estat aquest 2024. Pel que fa als èxits esportius, Copa de la Reina de rugby a sec guanyada pel Club Rugby Sant Cugat, subcampionat de Copa de la Reina al júnior femení d'hoquei herba, ascens de l'handbol Sant Cugat femení a Lliga Catalana i segon playoff consecutiu de l'handbol Sant Cugat masculí a plata sense ascens, malauradament, i també primera participació històrica del DSB Club Voleibol Sant Cugat a Europa. Pel que fa a aniversari, 50 anys de l'handbol Sant Cugat, 25 anys de la coordinadora i també 10 anys de Sant Cugat Creix, amb diferents actes organitzats per Cugat Mèdia per ser l'altaveu de l'esport santcugatenc. Sens dubte, també ha estat un any olímpic amb aquesta medalla de bronze de Paula Ramírez en natació artística a París. La resta d'esportistes de santcugatencs han disputat aquests jocs, però s'han quedat amb la mel als llavis, tot i que ja és un èxit participar en aquests jocs de París. Nosaltres, últim minutet per dir-vos adeu en aquest 2024. Sintonia final. Fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana i a l'últim de 2024 el retrobem el 13 de gener de 2025. No desconnecteu, perquè tot seguit al Faves Contades aprendrem a maridar els àpats de Nadal. Així que ja ho sabeu, si dubteu en quin vi s'ha de prendre l'escudella o els canelons, no us perdeu la conversa de l'Alba Triador amb el sommelier i director dels Premis Binari, Ramon Roset. Nosaltres ens tornem a trobar ja l'any vinent amb més esport santcugatenc. Gràcies a Roc Casas, a les vies de so, i un servidor, el Joan Garcia. Gràcies per la vostra confiança. La informació continuarà a cugat.cat, però nosaltres, l'Esport en Marxa, torna el 13 de gener de 2025. Bon Nadal i bon any. Sigueu feliços. Adéu-siau.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Info Migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bona tarda. La gestió del govern valencià de la Dana ha posat en el debat públic com han de ser les actuacions dels governs en les emergències i, sobretot, en la reparació dels efectes posteriors. Sant Cugat disposa del Document Únic de Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM, una eina homologada per la Generalitat el 2024 per coordinar actuacions municipals davant qualsevol risc. L'objectiu d'aquest document és minimitzar les situacions potencials de risc i, en cas de produir-se l'emergència, actuar ràpidament per per reduir danys humans, materials o ambientals i també intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. Pel cap de Protecció Civil, Toni Royo, treballar amb previsió és clau per reduir els efectes d'una emergència, així com una ciutadania informada que apliqui, diu, el sentit comú.
La informació ha de ser verídica, la que dones. No podem dir que està passant una cosa en un lloc i hem d'actuar per un altre lloc i s'ha de confinar o s'ha d'evacuar, quan realment igual la informació no és aquesta i és una altra. Llavors, per això hem de tenir seus i per això és tan important tots els mitjans de comunicació i d'informació i les xarxes que ho tinguem clar de que la informació ha de ser verídica i clar, estem parlant de la seguretat de les persones.
Els santcugatencs ja estan familiaritzats amb els nivells d'emergència davant l'activació per part de l'alcalde del corresponent Pla de Protecció Civil. La prealerta, l'alerta i l'emergència marquen l'àmbit d'actuació municipal i orienten a la ciutadania sobre el grau de precaució a prendre si estem a casa, al carrer o en carretera. La capacitat de reacció és fonamental en un àmbit d'actuació que és comarcal, amb un ull posat en el barcelonès per proximitat. Quan la informació d'interès està confirmada, Protecció Civil eleva a l'alcaldia aquestes dades i es prioritzen actuacions, els plans d'emergència i, si escau, convocar el Centre de Coordinació Operativa Municipal, el CECOPAL. I no deixem els temes de seguretat. Arriben les festes, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar atents a la seguretat. Tant si estem fent les compres nadalenques, marxem fora uns dies o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i coneixement. Per saber de què hem d'estar pendents, els agents Paco Bustos i Anna Massa de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria dels Mossos han ofert recomanacions per evitar ser víctimes de furts, protegir la llar si anem de vacances, identificar possibles estafes a internet. Pots consultar totes aquestes recomanacions a www.cugat.cat.
Info migdia.
Crònica política, l'eurodiputada Diana Riba ocuparà el càrrec d'adjunta a la presidència de la nova executiva nacional d'Esquerra. Riba és l'única santcugatenca de la direcció del partit que torna a liderar Oriol Junqueras després d'imposar-se amb el 52% dels vots a la llista per Xavier Godàs. Dins de l'executiva del partit, Riba penjarà directament de Junqueras i també encapçalarà l'àmbit de relacions internacionals. Amb la victòria de Junqueras, Elisenda Alemany es converteix en secretària general i portaveu del partit i Oriol López i Arés Tubau cogestionen la secretaria general adjunta. La nova executiva d'Esquerra ha fet aquest diumenge una primera trobada telemàtica.
Info migdia.
I ara què és el títol del cicle formatiu Cora Bruixa obrirà el 16 de gener a les 19 hores per repensar quins són les noves pautes d'actuació de la lluita feminista. Serà un cicle de xerrades fins al maig que abordaran temes com el racisme, les cures i la maternitat. Cal Temerari serà majoritàriament el punt de trobada d'aquestes sessions obertes a la ciutadania. Per tractar les temàtiques plantejades, l'entitat ha reunit diverses ponents, entre elles la directora de cinema santcugatenca, Júlia De Paz. Escoltem la membre de l'entitat, Anna Sala, que emplaça la ciutadania a apuntar-se i participar d'unes xerrades molt participatives i obertes a tothom.
És un cicle de xerrades que també està dirigit, no?, doncs a totes aquelles feministes que també li donen voltes ja aquests debats, no?, i per nosaltres ha d'interpel·lar, doncs, al conjunt, no?, de la població de Sant Cugat, que es qüestioni una mica doncs, l'estatus quo del món en el que vivim i que pretengui, doncs, també fer noves reflexions.
Parlem d'una altra entitat. L'Assemblea del Centro Popular Andaluz ha decidit aquest diumenge actualitzar el preu de mercat de l'edifici a través d'una taxació. Aquest és el primer pas per saber quin és el punt de partida per estudiar les possibles ofertes de l'equipament en prop de 1.000 metres quadrats al passeig de Francesc Macià. De moment, i segons la presidenta del CPA, Leonor Gómez, la proposta més ferma és de l'Ajuntament amb 1,3 milions d'euros, però sense el preu actualitzat de venda. L'escoltem.
A la publicació que es ven l'edifici i poder actualitzar aquesta taxació i poder saber què és el que costa a dia d'avui l'edifici i a veure quines opcions de compra podem rebre. Els socis el que volen ara mateix és actualitzar-ho tot i saber quines opcions tenim l'entitat.
Parlem de solidaritat i de la Marató de TV3, nova demostració del compromís de la ciutadania amb la salut. Valldoreix ha plegat aquest diumenge centenars de corredors en la 8a edició de la Milla Solidària, una iniciativa organitzada per l'EMD per recollir fons per la Marató de 3CAT. Enguany s'han recaptat 1.900 euros que es destinaran a la investigació de les malalties respiratòries. Ha estat una cursa per tothom, amb curses per infants de totes les edats, la categoria Open i també la Milla Inclusiva per persones amb diversitat funcional. El president de l'administració descentralitzada, Juanjo Cortés, ha celebrat que hagi estat l'activitat de la Marató més participada al terme de Sant Cugat.
Per nosaltres és un dia important, un dia de família, de compartir, de sortir al carrer amb els valors de l'esport, sense competició, sinó de participar, de gaudir d'aquest entorn que tenim a Valldoreix i de ser solidaris també, perquè és important recordar-nos els que més es necessiten.
La Marató també s'ha viscut a Sant Cugat. Els passos i els tocs de country més solidaris han ressonat un any més al terme municipal. Més d'un centenar de persones ha participat en la ja tradicional Marató d'aquest ball americà, celebrada amb motiu de la Marató de 3CAT i que ha recaptat, en aquest cas, aquest ball de country, 1.694 euros. Són uns diners que es destinaran a la investigació de les malalties respiratòries a les quals va dedicada la iniciativa d'enguany. La Marató de Country l'organitza Cugat Country amb Montse Moscardó al capdavant des de fa ni més ni menys que 9 anys.
Cada any creu els dits, cada any penso que vingui gent, perquè, clar, és un acte solidari. Però, clar, no saps qui vindrà, perquè en el món del country tothom fa maratons de country, saps? No sóc l'única, vull dir que tots els pobles de Catalunya que ballen country fan ballades. Avui, demà, el cap de setmana que ve, per tant, no sé, mai saps, no? Però sí que és veritat que jo penso que hi ha una part solidària molt bonica.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Fem l'apunt cultural. Parlant de Nadal, l'església del monestir ha estat l'escenari de luxe d'una iniciativa solidària ja consolidada. Nadal a casa ha tornat a omplir el temple amb un espectacle de poesia i nadales amb una recaptació de la qual es destina íntegrament a Càritas. Es tracta d'una iniciativa que organitza Òmnium i que compta amb les actuacions de les corals de fusió i l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Els rapsodes que reciten els poemes han estat Rosa Dopazo Sanllaí, Carolina Hernández, Jofre Llombar i Alba Roda. I l'ambient nadalenc és cada cop més intens a Sant Cugat, amb un programa amb més de 300 activitats. Una de les propostes destacades és a càrrec de l'Escola de Música i Dansa Fusió i Sant Cugat Comerç, que tornen a omplir els carrers de melodies tradicionals. Nadales al carrer tindrà lloc aquest dimarts 17 de desembre de 6 a 8 del vespre a diferents indrets i reunirà més de 250 participants de més de 10 corals. Totes elles es trobaran a la plaça de Barcelona. Tot plegat ho ha explicat al programa Connectats la directora de Fusió, Gemma Navarra, que coordina la iniciativa.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I repassem el que ha donat de si el cap de setmana esportivament parlant. El DSB Club Vòlei Sant Cugat disputarà la Copa de la Reina per quart any consecutiu després d'assolir el bitllet a la darrera jornada de la primera volta del campionat. Les de Leo Passarini han finalitzat vuitenes i s'enfrontaran als quarts de final de la Copa de la Reina contra el líder de la Lliga Iberdrola, el potent Heidelberg. La competició del CAO es disputa del 13 al 16 de febrer a Menorca, amb 8 conjunts participants, principal novetat d'aquesta edició. Les santcugatenques van disputar la darrera edició de la Copa de la Reina i ho van fer arribant a semifinals, fet històric pel club. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha guanyat de forma contundent per 40-27 el BM Granollers B a la jornada 13 del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs s'han situat líders de la classificació amb la victòria sobre els que fins ara manaven a la taula. La pròxima jornada hauran de visitar el complicat camp del Sant Esteve Sesrovires, vuitens però molt perillosos a casa. Els resultats de l'esforç i el treball fet per les gimnastes de Sant Cugat i Rubí durant tot el curs s'ha posat de manifest aquest diumenge. Ha estat a un pavelló de Valldoreix ple de gom a gom durant el festival de Nadal que organitza el Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Unes 750 esportistes han saltat el tapís en 4 torns durant tota la jornada per mostrar a familiars i amics el seu talent. Conjunts de totes les categories d'edats i també de diversitat funcional han participat a la iniciativa. Escoltem una de les coordinadores de l'entitat organitzadora. Ella és la Sofia Peiro.
Important i molt clau, sobretot per gimnastes com desfederades, perquè elles acaben ara la seva temporada. Al final és un moment, no?, de expressar tot el que hem estat fent durant molts mesos. Són moments que requereix molta organització, molt de temps i la implicació sobretot a gimnastes, entrenadores, familiars i tot aquell voluntari que sigui amant de la gimnàstica.
I el primer equip femení del rugbi Sant Cugat ha caigut derrotat per 5 a 15 davant el Coco Sevillà a la quarta jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han encaixat per 0 a 15 a la primera part, que ha estat decisiu per al desenvolupament del maig. Les santcugatenques ho han intentat en el segon temps i han fet un assaig en els darrers 5 minuts insuficient per la remuntada. Les de Panxi i Castroviejo sumen un balanç d'un triomf i 3 derrotes i tanquen l'any visitant el Majadahonda madrileny, co-líder de la categoria. I derrota dolorosa del futbol sala Sant Cugat femení a casa contra el Mecanoviga Eixample per 3 a 6. Les de Manel Muñoz han estat golejades a la jornada 8 de la Divisió d'Honor Femenina i se situen novenes a la taula. El pròxim partit hauran de visitar la pista de l'Arenys de Munt, justament per sobre de les vermell i negres. I acabem dient que el primer equip masculí del Sanco ha empatat a 0 davant la cooperativa Sant Boi a la jornada 12 del grup 3 de la primera catalana de futbol. El maig ha estat marcat per una alta intensitat durant tot el partit en poques ocasions, però amb alguna de clara per santcugatencs i també pels del Baix Llobregat. Els de Joel Bravo encadenen 3 jornades sense guanyar, però ocupen la zona mitja de la taula. Els vermell i negres tanquen l'any amb la visita al Camarles, conjunt que ocupa zona de descens. I amb els esports, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que tota la informació, puntualment, als butlletins informatius, aleshores en punt, i constantment a Cugat.cat.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
quarter. Sé que tu m'esperes sempre, amor meu, mentre murmuro el teu nom, em bat el cor i et tinc present, amor, Lili Marlene, tan lluny, Lili Marlene. Brama aquesta guerra i ho esguerra tot, tinc por de perdre'm en un altre front, però em reconforta dir el teu nom, i quan el dic et sento a prop, si ets lluny, Lili Marlene, tan lluny, Lili Marlene.
Notícies en xarxa.